El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
L'Hospital de Sabadell posarà en marxa la quimioteràpia a domicili per a pacients amb un perfil baix de risc de complicacions. El sistema, que es posarà en marxa a partir del mes vinent, s'ha donat a conèixer avui coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer. Tot plegat en un any en què arreu de Catalunya ha caigut en un 12% els diagnòstics de càncer diagnosticats. En parlem aquesta hora amb Miquel Àngel Seguí, director del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Si li sembla, comencem per aquestes novetats. Què els ha portat a pensar en poder fer aquests tractaments de quimioteràpia a domicili?
Veiem, fer tractament a domicili és una evolució lògica del tractament. Fa anys ingressaven sempre els pacients, després van passar a fer tractaments ambulatoris en el sentit de venir a l'hospital i marxar a casa després, però lògicament l'evolució següent d'això és portar el tractament cap a casa dels pacients, no? Evidentment, en la situació de pandèmia, això ens ha fet un crit d'alerta i d'alarma que hem d'agilitzar i hem de posar en marxa aquest tipus de programes, i per tant pensàvem que aquest era el moment ideal per seleccionar els pacients amb un tractament de curta durada, que no preveien complicacions durant el tractament, que tenen un bon suport a casa, per portar el tractament, la quimioteràpia, el tractament biològic, la immunoteràpia, portar-lo a casa i així disminuir la necessitat de venir a l'hospital en tot el que això representa de guany en qualitat de vida pels pacients i pels companys i per tota la família.
Clar, i en el context actual, ara hi anirem, però no sé si un malalt de càncer que està fent quimioteràpia pot ser especialment població de risc davant del coronavirus.
Veiem, clar, la pandèmia és una novetat per tothom i per nosaltres també. Al principi de tot teníem una informació molt confusa sobre un risc altíssim. A aquestes alçades el que sabem és que per mero fet d'estar fent tractament en general no hi ha cap risc més evidentment d'agafar el Covid, però aquí sí hi ha un determinat perfil de pacients, sobretot la gent amb una situació que ve o un tractament molt agressius, que si agafen el Covid el seu pronòstic és molt dolent. Per tant, en situació de pandèmia, doncs al seu moment vam intentar modular molt aquest tractament i ara el que pensem és que és una gent de risc especial i que això s'ha de contemplar a l'hora de planificar vacunacions. L'hospital, el nostre i tots els hospitals grans, són un entorn segur en aquest sentit, no? És a dir, tenim circuits clarament diferenciats. Si hi ha qualsevol dubte, es fan les proves pertinents per descartar que hi hagi una infecció per Covid i, per tant, no tenim més complicacions. Des que vam passar la primera onada, no hi ha més complicacions amb els pacients amb càncer que amb altres patologies. Però, evidentment, és una situació que hi ha que anar vigilant i controlant molt.
Anem a la quimioteràpia a domicili. Quines dificultats suposa poder fer aquest tractament a casa del propi pacient?
Veiem, aquí ens enfrontem en tot un seguit, no diré tant de dificultats, però de reptes, no? Uh-huh. La quimioteràpia és un tractament que s'ha de dispensar per determinació legal a un hospital, per tant, nosaltres hem de portar l'hospital a casa del pacient, així com fem tractament amb antibiòtics, això, portarem l'hospitalització al pacient a casa, l'hospitalització domiciliària. Hem de parlar de transportar medicaments que tenen un cert risc biològic, per tant, això implica tot un aparataatge no gaire escandalós, però sí particular. Evidentment, és una qüestió de recursos, hem de dedicar gent, bàsicament una infermeria especialitzada, que tingui un suport des de l'hospital per si hi ha algun problema, i hem de parlar de tractaments que no esperen complicacions immediates, per tant, la majoria ja hauran començat el tractament a l'hospital i si no hi ha complicacions, serà quan podem posar aquest programa, que siguin raonadament curts, de menys d'una hora de durada, perquè si no el personal de l'hospital estaria encadenat moltes hores a un domicili i que evidentment hi hagi un suport familiar que ens permeti fer això.
Portar l'hospitalització del pacient a casa, què vol dir, doctor?
Vol dir que els tractaments que implica venir a l'hospital, esperar-se, entrar a la sala de tractament, punxar-se i fer el tractament i marxar, tot el que això implica de venir, esperar i tal, que són hores d'hospital i, a més, evidentment, en la situació de pandèmia, implica sales d'espera i tot això, implica que això ho poden fer al domicili, que el tractament durarà el mateix, però que s'evitarà tot l'altre component de venir a l'hospital, d'esperar-se i totes aquestes coses. Implica que han d'estar segurs de que això ho poden fer en tranquil·litat, de que el tractament és segur i de que tant el personal que ho fa com el personal que dona suport a l'hospital estan especialitzats en això.
Des de l'hospital ens han dit que calculen que podran fer uns 180 tractaments mensuals.
Sí. Sí, aquest és el càlcul aproximat i inicial amb la previsió que tenim, no? De fet, ja hi ha hagut de malalts que fa un tractament a domicili, determinats tractaments que es posen durant 2 dies seguits, i això ja fa anys que ho fem a domicili dels pacients. Per exemple, posàvem aquest tractament a l'hospital i al cap de 2 dies venien a treure's aquest tractament. Això, aquesta segona part de treure el tractament, ja ho fem des de l'estiu, ja ho fem amb l'atenció domiciliària, en el qual també hem millorat en qualitat de vida i hem disminuït ni que venir a l'hospital.
Per tant, s'ha reduït dràsticament aquesta qüestió també. Aquí és on entenc que surt la xifra que li volia preguntar, perquè ens diuen que calculen que podran fer 5.000 tractaments anuals a domicili, per tant entenc que és la quimioteràpia i aquests altres que ens explicava ara, no?
Sí, bàsicament quimioteràpies de curta durada i de poc risc de tractament i tractament biològic. La immunoteràpia és un dels tractaments que cada cop està creixent més. Aquest tractament, el tractament dura poc, uns 20 minuts, mitja hora, és molt segur en el moment de posar-lo, és molt repetitiu, cada 2, cada 4 setmanes, i pensem que aquest és un tractament que perfectament es podia fer a domicili.
Fixem-nos en les dades. Aquest 2020 s'han diagnosticat 1.259 casos al Taulí, són un 24% menys dels 1.800 del 2019. A què es deu aquest descens de casos?
Veiem, aquest descens dels casos no som raros, això passa a tota Catalunya, les dates del departament s'han explicat avui, passa a tota Espanya, on es calcula que un 20% aproximadament de diagnòstics no s'han fet, passa a altres països europeus. Per exemple, a Holanda es calcula que durant el confinament fins a un 40% del diagnòstic no es van fer. Per què? Evidentment per la pandèmia. La pandèmia implica que és un forat negre en recursos sanitaris, perquè necessàriament, inevitablement, s'han abocat molt de recursos allà, i això dificulta el procés diagnòstic i de remetre els parals, però probablement hi ha una manca de que els mateixos pacients, les mateixes persones amb símptomes, amb aquesta situació de pandèmia, hagin consultat, hagin acudit al seu centre, hagin vengut a l'hospital. No oblidem que el càncer és una malaltia bàsicament de gent adulta, de gent gran, i per tant són els que més se li s'ha dit que no surtin de casa, i això vulguem a dos. Ja ha passat a tots els països europeus i Austràlia, pues ha fet que fins un 35 o un 40% de diagnòstics s'hagin retardat o no s'hagin fet. Això es manté, potser menys que en el moment més dur de la pandèmia, però això encara es manté per aquest cert nivell de col·lapse que tenim del sistema sanitari, i això no vol dir que no hi hagi menys càncer, vol dir que aquests pacients apareixeran en un moment determinat i probablement en una situació més apurada.
És a dir, en cap cas podem atribuir aquestes dades a allò que ens explicava fa unes setmanes el doctor Pineda, pediatra del Taulí, sobre el cas de les bronquiolitis, no? Que ens deia,
pot ser que
el virus, el coronavirus, s'hagi menjat el virus que provoca la bronquiolitis. En el càncer no és aquest el cas,
No, malauradament, el Valentí explicava que el portar tots mascaretes i anar molt de compte disminuint les infeccions que es transmeten per respiració, per saliva, malauradament el càncer no ha disminuït, no té cap lògica, no disminuirà. Per tant, el que tenim és un 20%, un 24%, un 15%, en funció de cada lloc i de les seves característiques socials, que estan a casa seva, que tenen el tumor i que no l'han diagnosticat.
I en quina mesura pot influir aquest diagnòstic més tardà?
És difícil de preveure, no? Però estava revisant les dades europees i les previsions, i llavors, tot i que és molt difícil, perquè ben bé no sabem a qui no han diagnosticat, podem pensar que determinats tumors greus, com el càncer de pulmó o el càncer de pàncreas, són un dels més que més estan en aquesta situació, però no va fer, per exemple, el cribatge de càncer de mama, tindran tumors molt precoços, que no els veurem fins d'aquí uns mesos, i és molt difícil per veure, no? Però en tota probabilitat això implicarà entre un 10 i un 15% d'augment de mortalitat per càncer en els propers anys.
Déu-n'hi-do les dades, doctor?
Déu-n'hi-do les dades, sí. Sí, són molt dramàtiques i a més els hem anat descobrint pues, conforme sortíem del confinament i dèiem no ve la gent, falten malalts...
Clar, però entre un 10 i un 15% més de mortalitat, atenció, que el coronavirus ens ha deixat molts morts, però potser n'hi haurem de sumar més, no?, també?
Veiem, no hem d'oblidar que el càncer és la segona causa de mort a Espanya. És a dir, igual van morir els mateixos pacients amb càncer durant els mesos de coronavirus que per coronavirus. El que passa és que aquesta és una pandèmia en la qual convivim diàriament, no? Però a Espanya cada any moren mils de pacients amb càncer. Tot i que haguem millorat molt i que curem moltes més gent, pues estem parlant d'una mortalitat important. I, per tant, això seguirà estant.
Anem una mica a aquestes dades concretes i, sobretot, a la incidència concreta de la malaltia. És a dir, actualment, quins són els càncers més freqüents en homes i en dones?
Veiem, fa pocs dies, fa dos dies, des de la Societat Espanyola vam explicar l'epidemiologia, que està modulada per aquesta situació de la pandèmia. Són projeccions, no són números tan certs com els altres anys, però amb els homes el tumor més freqüent és el càncer de pròstata, més de 35.000 casos a l'any a Espanya, i el seguit pels tumors de colon, amb més de 25.000 casos, i en la dona el tumor més freqüent és el càncer de mama, amb més de 33.000 casos, i després hi va el càncer de colon i el càncer de pulmó. El càncer de pulmó està disminuint discretament amb els homes i augmentant no discretament en les dones.
Per què?
Perquè el càncer de pulmó va directament relacionat amb hàbit de fumar, i llavors les dones es van incorporar més tard sociològicament a l'hàbit tabac i, per tant, el creixement de càncer relacionat amb el tabac, càncer de pulmó i altres tumors, doncs és més tardà que amb els homes.
Pel que fa a l'abordatge de la malaltia, quins són els càncers que a dia d'avui són més fàcils d'abordar i amb una mortalitat més baixa?
Veiem, bàsicament, el que més seguim curant és el càncer de mama, que curem més d'un 85%, curem el càncer de pròstata també amb un més d'un 90%, hi ha tumors poc freqüents, però que curem molt, com és el càncer de tiroides, que curem aproximadament amb un 90%, o els melanomes, que en la majoria dels casos es curen quirúrgicament, però també amb un 90%, no? Per contra, tenim càncer com el de pulmó, el de pàncreas, o el de fetge, que la curació segueix sent una data baixíssima.
Clar, una altra de les potes que pot implicar el coronavirus és la investigació científica, no? Aquest any ho hem posat tots els ous al mateix cistell, no? Si em permet l'expressió. Hem investigat molt sobre el coronavirus, hem intentat saber moltes coses d'aquesta pandèmia de la que en sabíem molt poc, no? S'ha invertit molt en la vacuna, com òbviament podem veure perquè ja la tenim aquí. Això ha implicat que hem investigat menys sobre el càncer?
No. Quan un mira els estudis clínics que s'aproven a Espanya cada any, pues més del 40% dels estudis clínics de l'any 2020 són sobre càncer. Per tant, segueix sent la patologia sobre la qual hi ha més recerca en marxa. La diferència és que, evidentment, durant la pandèmia doncs es feia difícil, perquè teníem tot el personal, estava amb aquest forat negre que era el Covid, i, per tant, van baixar el ritme de recerca, sens dubte. Si no venen els pacients a diagnosticar-se, tampoc els podem entrar dins d'estudis clínics. Per tant, ha disminuït a nivell mundial també el reclutament a l'entrada de pacients amb determinats estudis clínics, però la recerca en càncer continua molt viva. Sí que és veritat que tenim una enveja sana de veure com, si hi ha una decisió social de dedicar recursos a una malaltia molt greu i molt important com és el Covid en poc temps, doncs tenim una certa enveja sana de pensar que podia passar si dediquéssim aquest mateix nivell d'interès o de recursos a investigar el càncer, no? Però hem intentat que la recerca no para. Evidentment, com en tot en sanitat i com en tot en la vida social, el nivell ha disminuït durant la pandèmia, però la veritat és que hem intentat mantenir-lo el més alt possible.
És una pregunta que li trasllado molts cops al doctor Cervantes quan parlem sobre la pandèmia, no? De què és el que volem saber sobre el coronavirus, no? Li pregunto així, què és el que necessitem saber sobre el càncer en global o no sé si es pot investigar el càncer en global, ara m'ho explica, per poder incrementar aquestes xifres de supervivència també en els càncers en què actualment costa que arribi aquesta supervivència?
Veiem, clar, la diferència és que la Covid és una malaltia, el càncer són més de 70-80 malalties diferents i per tant, la recerca és molt diferenciada, no? Ja comença per dir que una tercera part dels càncers són prevenibles amb mesures, entre cometes, fàcils, com es deixar de fumar, com es fer una dieta sana, com es fer exercici clínic, com es evitar l'alcohol, no? Però tot això no és que sigui nou, però tot això ja és una feina social important, que la veritat és que no aconseguim que la gent ho entengui, però evidentment una tercera part de les morts per càncer es deuen a factors que podem evitar fàcilment, no? Però a partir d'aquí, pues, evidentment, la recerca principal ara és en la biologia del tumor. Cada cop parlem més de les alteracions genètiques dels tumors, de quins gens estan alterats, de quines mutacions tenen les cèl·lules, per buscar tractaments molt específics per això. I per tant, cada malaltia és diferent, cada tumor és diferent, tot i que moltes vegades les alteracions genètiques són comuns i ja fem molts estudis en diferents tipus de tumor i una mateixa alteració genètica, no? Però la recerca en el càncer ara clarament està enfocada, i és el que té que ser, a buscar tractaments específics i especials per a determinades alteracions genètiques de cada tumor.
I aquest és l'àmbit en el que s'està investigant, sobretot, en mirar tumor per tumor.
Sí, estem investigant en conèixer molt millor la biologia del tumor, quines alteracions tens, i a partir d'aquí en dissenyar tractaments específics per a aquest tipus d'alteració molecular.
I les investigacions, on hi ha hagut més investigació, és en aquells càncers que ara tenen un índex de supervivència més alt o no té per què?
En part sí i en part no. Evidentment, el càncer de mama és una malaltia molt important de número i socialment impactant, i la recerca en càncer de mama ha estat molt important en els últims 30 anys, i això es refet en bona part amb aquestes xifres de curació, però també tenim moltíssima recerca en càncer de pulmó. Hem millorat molt en els últims 2 o 3 anys, però ens allunyem molt encara de les xifres de càncer com el de mama o com el de pròstata, no? Jo diria que la recerca en clínica en càncer és molt estesa, i en aquest sentit no hi ha un tumor clarament que es benefici, que s'investigui més, però sí que evidentment els tumors més freqüents són els tumors en què més recerca hi ha.
Doctor, pensant en aquells pacients que poden estar a casa seva i que poden tenir aquest tumor que ens deia abans al principi de la conversa, què els diria als ciutadans i quins símptomes ens han d'alertar per dir, ep, vaig a consultar?
Veiem, el missatge és que l'hospital és una zona segura, el missatge és que consultin amb el seu metge de capçalera, ja sé que és difícil en aquests moments, però és important que consultin, el sistema està fent tots els seus esforços per donar tots els tipus de recursos perquè la gent pugui consultar, fent consultes telemàtiques, fem derivacions telemàtiques, intentem fer tot el possible perquè aquesta manca de... o aquesta dificultat d'accés sigui la mínima possible, no? Per tant, el missatge és que davant de qualsevol símptoma que en diem d'alarma, pues consulti amb el seu metge, i que farem tot el possible des de l'hospital per atendre els casos el més ràpidament possible. Quins símptomes s'han d'alarmar? Clar, estem parlant de moltes malalties i de molts símptomes diferents, no? Però, evidentment, símptomes importants com és una tos contínua, com és una pèrdua de pes no explicada, tot aquest tipus de molèsties necessiten una consulta preferent urgent amb el seu metge.
Clar, no sé si en tot aquest context hi ha alguna qüestió que se'ls pugui dir als malalts més enllà d'aquesta qüestió que ens deia ara de consultar, no? Perquè moltes vegades tots plegats tenim molts dubtes, i per això hi ha els programes de cribatge, no? Vostè al principi ens deia el de càncer de mama, les mamografies l'hem hagut d'aturar, no sé què ha passat amb el de còlon, bueno, per exemple, i quines previsions.
Clar, durant el confinament...
Clar, durant el confinament s'entén, sí.
No, es va parar per dues coses, per el que implicava de mobilització, després, clar, no tenia sentit ajuntar X persones a una sala d'espera per fer-se una prova de gent sana, per fer-se una prova que en principi és demorable, no? Els programes de cribatge ja estan reanudats des de l'estiu. Jo diria que és important que la gent acudeixi a la situació que tingui el programa de cribatge, perquè, com deia abans, els hospitals són un àmbit segur, i fent tot el possible perquè hi hagi seguretat en les consultes i en les xarxes d'espera, en tot lo difícil que és això, fent tot el possible, i probablement, de conseqüència de reanudar els programes de cribatge, doncs ja cada cop tornarem a veure més aquest tipus de tumors que es diagnostiquen al programa. Però, d'alguna manera, el missatge és, malgrat el Covid, davant de qualsevol altra patologia, i això inclou el càncer, però inclou qualsevol altra malaltia potencialment important, això no vol dir que el sistema no funcioni, el sistema intenta seguir funcionant el millor possible, amb les dificultats que ens dona, la situació, però intentem resoldre sempre els problemes dels ciutadans.
Doctor Seguí, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
Adéu.
Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 2:15.